Bé, bona tarda. Si us sembla, començarem, que la tarda serà molt llarga, segurament. I ara fem una nova sessió, en aquest cas centrada en història, des de diferents perspectives, història de la música, història de la religió, història política, història de la literatura. I bé, la primera intervenció serà, anirà a càrrec d'Albert Cassanyes, que és llicenciat en història per l'Universitat de les Illes Balears, màster en identitat europea per la Universitat de Lleida, amb la participació d'altres universitats, entre les quals la mateixa UDG, i actualment becari predoctoral de la Universitat de Lleida. No portaves PowerPoint ni res?
Sí, tu tinc PowerPoint.
Ah, doncs, bueno, tu mateix ja.
Com vaig repetir això? Per el cronòmetre, en carrers, en teoria són 13 minuts. Bé, moltes gràcies i en primer lloc de tot felicitar l'organització per aquestes jornades i que esperen que tinguin una continuïtat en els temps i que puguem tornar a participar, més que res perquè s'estudi que de la comunicació que presenta avui, titulada Nicolau Espanyol, una ecologia accidentada, només és un estudi molt parcial, sé que encara està en un moment molt, molt inicial i que pretén una mica estudiar les relacions de poder que se donaven dins el capítol catedralici de Mallorca a final del segle XIV, principi del segle XV. És un tema que està relacionat amb la meva tesi doctoral, però que en principi no sabem si arribarem a incloure'l o no. O sigui, està un moment així en suspens. Bé, primer hem de marcar una mica dins el context aquest personatge, que Nicolau Espanyol que volem estudiar. El context familiar és la família dels Espanyol, que és una de les famílies més importants de Mallorca. Van arribar directament a la conquesta de l'any 1229 i la seva importància queda palesa en que ja des del primer moment ocupen importants càrrecs, com puguin ser de jurats de regne i la ciutat de Mallorca, o que a final del segle XV seran un dels protagonistes de les lluites i les bandositats que se donaran a Silla fins al segle XVII. Com no podia ser d'una altra manera, i com moltes altres famílies, no només a Mallorca, sinó arreu de tota la corona d'Aragó, els espanyols donaran molt de canonges a la catedral de Mallorca, un dels quals serà aquest Nicolau Espanyol. Voldria intentar identificar una mica aquest Nicolau Espanyol, dins l'arbre genealògic que va proposar el doctor Pere de Montaner, que és un dels principals genealogistes que ha estudiat la família dels Espanyol. Concretament, final del segle XIV, principi del segle XV, ens trobam que en Perico Espanyol, casat amb Agneta de Puigdorfila, va tenir tres fills, Nicolau Espanyol, Pere i Berenguer. Segons Perico de Montaner, ens diu que Nicolau Espanyol era doctor en lleis, i ja no en diu res més. Ens diu que el seu germà Pere Espanyol l'any 1394 va adquirir una alqueria que va heretar la seva filla Agnès Espanyol i respecte a Berenguer ens diu que és que va continuar una mica la nissaga. Podríem intentar identificar aquest Nicolau Espanyol amb el canonge, bàsicament per fet de que no va tenir descendència, per tant, podria tractar-se d'un eclesiàstic, i per altra banda que Nicolau Espanyol, canonge, un dels elements que se saben de la seva vida és que era precisament llicenciat o graduat en lleis. Per tant, i per cronologia també podria ser aquest Nicolau Espanyol, tot i que ho hem d'agafar molt amb pinces, perquè ja sabem que la qüestió genealògica serà mitjana, tot i que molt important, és molt difícil de treballar. A nivell històric, l'hem de marcar dins el cisma d'Occident, perquè la canongia aquesta va ser atorgada per l'antipapa Climent VII, que va ser doncs, el primer papa de la línia avinyonesa enfrontada a la línia de Roma. De tenir en compte que a Mallorca el cisma d'Occident no va tenir massa importància, bàsicament perquè tenia altres problemes, sobretot de caràcter socioeconòmic, però que, igual que tots els altres regnes de la corona d'Aragó, va estar l'expectativa de la decisió que prengués el rei Pere el Cerimoniós, que, per altra banda, se va caracteritzar per una indecisió, bàsicament perquè d'aquesta manera, argumentant aquesta neutralitat, o aprofitava per col·locar canonges afins dins les canongies. Una mica, com diu, a causa d'aquesta indiferència, que elegeix les canonges en nom del papa. Això, per exemple, queda palès quan el propi Pere el Cerimoniós va escriure unes canonges de la Seu de Mallorca demanant-li una canongia per un tal Pere Sagarriga, que era menor de dies, però que donava la casualitat que era fill del governador de Mallorca, per tant, un fidel partidari del rei el Cerimoniós. Tot i això, a la mort del rei Pere, el seu successor, Joan el Caçador, sobretot influït per Vicenç Ferrer, doncs ja va posar tot el regne, tota la corona, sota l'obediència del papa d'Avinyó. Tot i això, hem de dir que ja des del primer moment, Climent VII va intervenir molt a Mallorca, que hem de recordar que Mallorca depenia directament del papa, fins l'any 1492, bàsicament mitjançant la concessió de beneficis i prebendes que se van multiplicar durant el cisma, bàsicament perquè col·locava els seus partidaris. Hi ha una expressió en castellà que es diu «Hazlo ministro y nunca más protestará», doncs una mica aquesta era la idea. I per altra banda, perquè el bisbe de Mallorca, Lluís de Prades, era un fidel col·laborador de l'antipapa Climent VII, que de fet el va imposar perquè el capítol havia preferit un altre canonge, Jaume Ribes pel bisbat, però l'antipapa, fent ús de les reserves pontifícies, va imposar Lluís de Prades, el qual coneixia particularment perquè havia residit a Avinyó. I de fet hi haurà una intensa col·laboració entre el papa i el bisbe. Per exemple, el papa li va concedir la facultat de poder otorgar lliurement dues canongies a les persones que desitjàs. Bé, passant ja en el cas concret de Nicolau Espanyol, ens trobem que l'any 1380, dia 4 de novembre, pren possessió de la canongia que havia quedat vacant per mort de Dalmau de Rocabertí. Entre els mèrits que s'argumenten per tal de donar-li la canongia a Nicolau Espanyol està el seu grau en dret canònic, que devia ser un tret no exclusiu, però sí que encara era bastant reservat. Tot i això, després ens trobem que dos anys més tard, dia 12 de juny del 1382, trobem Nicolau Espanyol ocupant una altra canongia de Bernat, en aquest cas deixada vacant per mort de Bernat Rosell. Va ser aquesta una canongia una mica problemàtica, perquè en primera instància va ser donada a Domènec Pons, que era precentor de Lleida i el fundador del Col·legi de l'Assumpció de Santa Maria, un personatge molt important i també molt relacionat amb Climent VII, però que en el moment de la seva concessió, quan li havien donat, hi havia hagut un problema formal, no hi havia hagut el president a la sessió capitular i per tant l'havien declarada invàlida. Això va fer que haguessin de convocar una segona sessió per tornar a proveir aquesta canongia. El que va passar va ser que molts de canonges van considerar que aquesta segona sessió no havia de tenir lloc, que la provisió de Domènec Pons havia estat ajustada a dret i per tant se van presentar a la sessió, van protestar, però a l'hora de votar se'n van anar. De manera que aquesta segona votació només va ser duta a terme per tres personatges: el decà Bartomeu Buig de Luig i dos canonges, Iu Desllador i Bartomeu Manresa. En aquesta segona votació, en lloc de sortir elegit Domènec Pons com a la primera, va ser en Nicolau Espanyol, que en teoria ja tenia una altra canongia. I de fet Nicolau Espanyol va prendre possessió d'aquesta segona canongia mitjançant procurador. Això va després, 8 anys més tard, per una sentència, sabem que hi va haver un recurs, en aquest cas de Domènec Pons, que va presentar el recurs davant el papa, protestant perquè se li havia pres aquesta canongia a Mallorca. I al final el papa, que tenia relació tant amb Domènec Pons com amb Nicolau Espanyol, va arribar a una solució una mica salomònica, va concedir la canongia a Domènec Pons i a Nicolau Espanyol li va donar dos beneficis. Un precisament a la catedral de Girona i un altre a la parròquia d'Esclanyà, que també dins aquesta diòcesi, si no tenen gran interès. Tot i això, Nicolau Espanyol no se va conformar i va demanar al papa permís per tal de permutar els seus dos beneficis en la canongia de Domènec Pons, el que li va ser concedit dia 17 de març de 1391 i que se va dur a terme poc després, dia 25 de març. Semblaria una mica estrany que Domènec Pons intercanviés la seva canongia per dos beneficis, però no era la primera vegada. De fet, Domènec Pons ja havia dut a terme aquesta mateixa operació 15 anys abans, en una canongia que tenia a Cerdanya, i a més també Domènec Pons ja era també canonge a la catedral de Barcelona des del 1382. Per tant, van accedir en aquesta permuta i Nicolau Espanyol va poder prendre possessió finalment de la seva canongia el 16 de juny del 1391. Tot i això, va ser una canongia molt breu, perquè Nicolau Espanyol va morir el 26 d'agost del 1391, això és només 2 mesos i 10 dies després d'haver pres possessió. El mateix dia de la seva mort ja hi va haver sol·licituds d'ocupar aquesta canongia vacant per part de Pere Solanes, que era vicari episcopal, i un d'aquells beneficiats, i una d'aquelles persones en les quals el bisbe havia concedit una canongia mitjançant aquell privilegi que li havia donat Climent VII. Ràpidament Pere Solanes li va concedir la canongia i en va prendre possessió. Tot i això, poc després, se va presentar un altre valencià, un valencià, Joan de Pròxida, també amb una bula papal, pues, quan estava a l'expectativa d'una canongia a Mallorca, per ocupar aquesta sa vacant. I, clar, quan va arribar ja li van dir que Pere Solanes ja havia pres possessió d'aquesta canongia, per tant, tal com solia passar, va presentar un plet, una altra vegada davant sa cort, sa cúria apostòlica, i això va dur una llarga cua, i de fet saben que l'any 1393 aquesta canongia va ser segrestada, tots els fruits de la canongia se van segrestar, fins que s'aprengués una resolució que sembla que va ser beneficiosa per Pere Solanes. Així mateix, els hereus de Nicolau Espanyol, el seu germà Pere Espanyol, Senioris, i el seu nebot Pere Espanyol, Junioris, doncs, també se van presentar davant del capítol catedralici dient que havien arribat a un acord amb Domènec Pons per tal de cobrar tots els fruits de la canongia durant els 8 anys que havia estat suspesa pel plet aquell que havien presentat en Domènec Pons i Nicolau Espanyol davant la cúria apostòlica. Com no podia ser d'una altra manera, el capítol va dir que no volia pagar i per tant una altra vegada ens trobam amb un altre plet, com era doncs, habitual en altres casos. Bé, una mica ja per fer una conclusió molt parcial, una mica sobre els podes en el capítol, bé, hem de dir, en primer lloc, que ens queden encara molt de dubtes per resoldre i que esperem que la documentació en el futur ens pugui il·luminar una mica. Bàsicament, perquè Nicolau Espanyol va canviar de canongia l'any 1382, perquè va passar de la canongia de Dalmau de Rocabertí a la de Bernat Rosell, possiblement fos per qüestions econòmiques, o bé perquè la canongia de Bernat Rosell estigués més ben dotada, o bé per les dificultats que hi havia per cobrar la canongia de Dalmau de Rocabertí, que de fet el rei havia hagut d'intervenir perquè cobrassin, i tampoc sabem per què es va aquesta segona elecció a la canongia de Bernat Rosell. Si li havien donat a Domènec Pons, la lògica que ha estat que el resultat de la segona votació hagués estat el mateix. Per què va passar de Domènec Pons a Nicolau Espanyol? Hi havia altres interessos per allà darrere? Això de moment encara no ho hem pogut descobrir, esperam, menys si qualque dia, molt sobretot un document revelador al respecte. En tot cas, sí que podem dir que durant aquest període va haver-hi una intensa relació de diferents poders, una lluita de poders dins el capítol catedralici de Mallorca. Bàsicament, entre el poder papal i el poder reial, que empleaven tots els diferents càrrecs, els beneficis i prebendes i també les canongies, per tal de col·locar-hi els seus partidaris. De fet, a vegades s'arribava a un joc brut, per exemple, el rei, l'any 1387, va prohibir que les canongies de Mallorca fossin concedides a estrangers, el que va evitar, per exemple, que un canonge que no li havia de ser, que no li havia de ser partidari, un italià, Guido de Flandi, doncs que no accedís a una canongia a Mallorca. Així mateix també voldria remarcar una mica el poder familiar, perquè també és molt important i a vegades s'ha deixat una mica, com a mínim s'ha deixat una mica de banda en el nivell per aquest període, perquè les famílies tenien molt d'interès en tenir un canonge dins la catedral, no només per tot el poder que podia dur aparellat, sinó també perquè els servia per consolidar-se a nivell social i també per tota la qüestió econòmica, perquè totes aquestes prebendes podien acabar revertint a la família i a un increment patrimonial. Com per exemple, se veurà la família Cerdà, ja però cap a la segona meitat del segle XV. Tot i això, en la mort de Nicolau Espanyol l'any 1391, la família Espanyol va quedar sense un canonge durant un període com a mínim d'uns 70 anys, fins que l'any 1465 doncs, va recuperar una altra vegada aquesta presència, en aquest cas amb un canonge, el destacat lul·lista Esperandeu Espanyol. I bé, moltes gràcies per la vostra atenció. Thank you.
gràcies, Albert. Passaríem a la següent comunicació, que en aquest cas ens oferirà Marc Miranda. I bé, es va instal·lant, aprofito per presentar-vos-les. Marc Miranda és llicenciada en Història i Ciències de la Música pel Conservatori Superior de Granada, és màster en Recerca per la Universitat de Girona i actualment és doctorant d'aquí mateix, de la casa. I avui ens oferirà primícies de la tesi que està preparant sobre la música i la cerimònia a la Catedral de Girona als segles XVI i XVII.
Molt bé. Bueno, bona tarda. Gràcies a tots per estar aquí, per tenir l'oportunitat de compartir una mica de vegades la solitud aquesta que sembla que és fer una investigació de qualsevol disciplina d'art. Bé, us vinc a parlar d'un document que és la consueta de la Catedral de Girona. Una consueta és un manuscrit en el que recullen les diferents cerimònies que fan referència, en aquest cas, a la catedral, així com les indicacions que es donen per poder-les practicar. D'aquest document existeixen diferents exemplars. El més antic és del segle XIV, de 1360, que és la consueta Antiquissima Sedis, i jo m'he centrat en aquesta, que és la que, bueno, la que s'escau en la meva cronologia de recerca. La consueta de 1595-1656 és un manuscrit de 301 folis, està escrit en llatí i té la signatura ACG-MS-147, és de l'arxiu capitular i ara mateix està a l'arxiu d'USA, i aquesta és escrita el 1595 i revisada el 1656, que per això té com aquestes dues dates, pels canonges Narcís Frigola i Miquel Gou, i va ser revisada això en el 1555. Aquest document és important perquè en aquest període cronològic, a el que respecta a la documentació gironina, no hi ha cap testimoni escrit a el que és el que respecta a la música. És a dir, la documentació civil, com per exemple el manual dels acords o els cerimonials dels jurats, ens parlen de músics, d'agrupacions musicals, d'instruments, però no ens parlen de lo que és la música en concret. És a dir, no hi ha cap melodia, no hi ha cap cant, no hi ha cap himne, i no hi ha, evidentment, no hi ha cap partitura en la qual ens puguem agafar per reconstruir lo que és aquest panorama musical. Bé, llavors, és per això la importància d'aquest document, perquè aquí, en aquesta consueta, escrita en llatí, com us he dit abans, sí que hi ha un recull molt acurat de tot aquest aparell cerimonial i de totes les melodies que sonaven en aquest moment. Aquesta consueta, que està distribuïda en les diferents parts cerimonials que es feien en la catedral en aquest moment, us he triat el que és el propi dels sants i he triat concretament la festivitat de Sant Narcís. I aquí teniu el 18 de març. Per què el 18 de març? Sant Narcís no sempre, els que sou d'aquí ho sabeu, s'ha celebrat el 29 d'octubre. Hi va haver un moment en què aquesta festivitat es va passar el 18 de març. Els motius, concretament va ser el 1593. A instància dels jurats i del Consell General es va traslladar aquesta festa perquè coincidia amb la fira, amb les fires que es feien, i la gent deixava d'assistir a la processó. Llavors, què va passar? El que és la processó, el que és la festivitat religiosa, es va passar el 18 de març. No va durar molt de temps, però durant un temps sí que es va donar en aquesta època. I és per això que aquí teniu recollit a la consueta, tant el 18 de març i a veure després, que tot i que no està recollida el que és el manuscrit, però també hi ha una transcripció del 29 d'octubre. Es va fer coincidir també en aquesta data, el 18 de març, fer-la una mica venir bé amb el que era la data del martirologi romà. Aquí teniu el manuscrit i aquí està la transcripció. Dos dies abans de fer-se la processó, el síndic havia demanat llicència al capítol per celebrar-la. El síndic era un estament administratiu de la ciutat i aquesta processó estava encapçalada pels jurats, que també era una persona que formava part d'aquesta administració de la ciutat. Assistien totes les confraries i les ordres religioses amb les seves lluminàries i banderes, anaven acompanyades de gegant, de la gegantessa, i de dues coples de ministrils. Estaven convocats passat el migdia, concretament a la una, a la casa de la ciutat, com era de patri de costum, i la pena, la multa que es posava qui no hi assistís, era de 10 sous. De la mateixa manera, aquests jurats combregaven a les dones, als homes i als nens a partir de 7 anys, a assistir a la processó i a fer les oracions pertinents. Aquell dia estava prohibit obrir els negocis, vendre, comprar i assistir a la, i fer cap tipus de fira. Es multava amb 60 sous. Igualment, era obligat escombrar els carrers i les places per on es passava. En tot el dia de la, la dita festa del dit benaventurat màrtir i patró nostre de Sant Narcís, no gosa de ninguna manera obrir poc ni molt les portes ni obradors, abans de tot el dia tancats i tancades, i si s'han de fer feina, comprar ni vendre, gosen tenir fira dit dia en dita ciutat. A la Consueta es diu que abans de sortir en processó, per la ciutat es feia una missa major, amb l'orga major que estava al cor. A la catedral en aquell moment hi havia tres orgues, el petit, el mitjà i aquest més gran. Era cantada per dos cors i en el moment de fer la missa i sortir en processó, bueno, es cantava una sèrie de himnes que els feia el precentor, l'alfoller, que eren el primer santre o el que iniciava el camplà, i aquesta processó, que era dedicada evidentment a Sant Narcís i a Déu, assistien, com us he comentat abans, els jurats, els pròcers, els que estaven als monestirs, el clero, i sortien de la catedral, de la seu, i anaven cantant himnes i fent oracions, o sigui, recitant oracions, fins a arribar a Sant Feliu. Allà hi havia una imatge del sant que esperava a la porta i es cantava una antífona fins que el bisbe arribava a l'altar major. Allà recitava una sèrie de versos, una sèrie de cants, que eren cantats pels dos cors i respòs amb música d'orga. Igualment, després es cantaven una altra antífona i a les escales esperava els juglars, els musicis vulgaris dictis, i mentre esperaven a que arribés una imatge de la Verge, bueno, estaven allà i després es cantava una altra antífona dedicada a la Verge. Aquest és el recorregut que feia la processó, és un plànol del segle XVI, de com era la ciutat. I aquí teniu la festivitat el 29 d'octubre, tramet inscrita. I torno enrere. I aquí estan els himnes, salms, antífones, cants, tedeum, magnificat, graduals, que es cantaven aquest 18 de març. No són idèntics que els que es feien el 29 d'octubre. Hi ha alguns que coincideixen, però d'altres que no. En els himnes que estan numerats, 9, 10, 31, 32, 53, corresponen a uns himnes que recull la Consueta al final de tot, on estan escrits en pentagrama, en clau de fa, en tercera, clau de do, i aquests himnes, que després us mostraré, que també estan transcrits, són els que és una taula extreta d'aquests folis que us he ensenyat abans, recollint totes les melodies que es cantaven per aquesta cerimònia. Aquí teniu les del 29 d'octubre. Són aquests. El 9, el 10, el 31, 32, 34 i aquí el 53. Si observeu, dels himnes que us he ensenyat, aquests primers i aquest, paleogràficament són una mica diferents, el paper es veu una mica diferent. Aquest últim no correspon a aquesta consueta. I llavors per què està aquí inclòs? Vull entendre que els que han revisat la consueta, el 1655, aquests dos canonges, van incorporar l'himne 53. Aquest himne no apareix a la consueta, però pel que es veu, en aquesta segona meitat del 17, sí es va incorporar al cerimonial i es cantava. No obstant, no van incloure aquest himne dintre de lo que és la consueta de 1595-1656. Aquesta consueta, la que us dic, només té 47 i la consueta de 1655, que hi ha una d'aquesta època, són 62 himnes. Aquí els teniu transcrits. Exclusivament els que formen part de Sant Narcís, ja sigui el dia 18 o el dia 29 d'octubre. Bé, aquesta festivitat del 18 d'octubre, no, com us he dit abans, no es va fer sempre. El 1601 es recupera el 29 d'octubre, 18 de març volia dir, recupera el 29 d'octubre perquè aquesta data del 18 de març sembla que fa que hi hagi una davallada a lo que és en honor al sant. Llavors es torna a restablir el 29 d'octubre i és just en aquest moment, en aquesta data es fan els dos dies. Es continua fent el 29 d'octubre i només el 1684 es faran aquests dos dies, 18 de març i 29 d'octubre, per raons d'un setge francès que pateix, com molts que va patir la ciutat. Aquesta consueta, o sigui, aquesta part musical que parla de consueta, queda completada amb aquest cantoral, també de l'Arxiu Capitular de Girona, que és en Camplà, no és polifònic, és monòdic, que també hi ha a la catedral. Si tornem a la taula en el que es parlava de les melodies i dels cants, himnes que es cantaven aquell dia, que una part que es parla d'una missa, una missa que se celebrava abans de sortir la processó. Doncs aquesta és la missa en honor a Sant Narcís, és un cantoral que hi ha a la catedral. Bueno, només una mostra. I aquí està la transcripció. Bé, la conclusió que jo us volia fer d'aquesta consueta és que és un document fonamental per recuperar aquestes cerimònies i el repertori que es cantava en aquesta època. Passa de vegades que, per exemple, en aquest cas meu, que tenim documentació que sí que parla d'aquestes cerimònies, de corpus, podem anar al manual dels acords, que és fantàstic perquè trobem entrades reials, batejos, defuncions, naixements, però no trobem música concreta que puguem saber com sona. En aquest cas, la consueta, aquesta part musical, omple aquest buit documental, a nivell musical, potser no tan cerimonial, perquè a la documentació civil sí coneixem el que és, el que fa referència a la cerimònia, però no a la música. I en un principi el que es podia haver convertit en un recurs, en una font per acabar de completar un estudi, crec que ha esdevingut una eina o una font fonamental que en si mateixa és prou, té prou consistència com per poder-se estudiar. Penseu que el que jo us he captat avui és una cosa molt i molt petita de totes les cerimònies que podeu trobar a la consueta, del comú dels sants, del propi dels sants, folis sencers, per exemple, d'Advent, on es fa tot un recull del que es feia, de tot el que es feia absolutament. Fins i tot podeu trobar en un dels episodis de la Consueta quines eren les cerimònies que responia en Borga i totes les indicacions per poder reconstruir com eren aquestes, bueno, com era la música, com eren les cerimònies en aquests dies. I no sé si he estat molt escueta, era molt
just,
ràpid,
just un quart,
però bueno, és una part molt i molt petita, però que em semblava que, bueno, que valia la pena i que la tenim aquí, a Girona. Gràcies.
Moltes gràcies, Marc. I si no em diuen el contrari, passem ja directament a la quarta comunicació prevista de la sessió, que anirà a càrrec de Mariona Sánchez, que també aprofitaré per presentar mentre obre el prensi, em sembla que era.
Sí.
Mariona Sánchez també treballa de la casa, llicenciada en Filologia Hispànica i Catalana, màster d'Educació per l'UDG i actualment becària de l'àrea de literatura espanyola moderna d'aquí a la mateixa universitat. I bueno, com hem pogut veure pel títol, ens parlarà del literat i diplomàtic Felip de Comins a la cort de Felip IV.
Gràcies. Bien, en esta comunicación se expone aproximadamente la investigación que está en marcha en estos momentos sobre la obra y la figura de Philippe de Comines en la corte de Felipe IV a principios del siglo XVII. Philippe de Comines es hoy un nombre que solo manejan los especialistas y, sin embargo, sus histoires suscitaron un gran interés a finales del siglo XVI en Europa, que puede documentarse en el caso hispánico hasta en los mismos ambientes que rodeaban al joven Felipe IV. No obstante, las traducciones del gran historiador francés en España y el estudio de su influencia en los autores hispánicos del siglo XVII es una cuestión muy poco estudiada, a pesar de que por el momento se hayan localizado cerca de una decena de testimonios relacionados con traducciones castellanas de Comines ejecutadas a lo largo del siglo XVII. Estas traducciones ocupan un lapso temporal que va desde los años 80 del siglo XVI hasta la segunda década del siglo XVIII. Dentro de todo este acopio de manuscritos e impresos de traducciones castellanas de Comines, nos ha llamado la atención el gran interés del manuscrito escurialense J6 y el manuscrito 17.638. Aquí podemos observar el título del manuscrito J6. Por una parte, estamos ante lo que era el testimonio de lectura del rey, el manuscrito J6, ricamente copiado, encuadernado con broche de cuero y decorado con letras doradas. Con evidencia, se trata del ejemplar utilizado por el propio Felipe IV que leía a Philippe de Comines con profusión. El otro testimonio, el 17.638, es una copia realizada con esmero, aunque no una copia de lujo, y que tiene el mismo prólogo que el manuscrito anterior y añade una declaración inicial de don Antonio Hurtado de Mendoza, donde detalla el gran interés del conde duque de Olivares por procurarse copias de textos castellanos de Comines y el interés real en esta lectura. En este sentido, el propósito de esta comunicación, como su título deja traslucir, se basa fundamentalmente en desarrollar cuál ha sido la línea de investigación principal acerca de los manuscritos reales de la obra del historiador francés que circulaban por la corte de Felipe IV y con qué problemáticas nos encontramos. Dicho lo anterior, empezaremos por considerar una de las hipótesis más recientes sobre las traducciones del historiador francés en la corte de Felipe IV. El doctor Jorge García, en un artículo publicado en 2013, expone la hipótesis siguiente, y es que el manuscrito escurialense J6 y el manuscrito 17.638 son copia uno del otro. A priori, sin haber analizado con detenimiento las variantes existentes entre ambos códices, partimos de la base de que el manuscrito 17.638 fue copiado a partir del manuscrito J6. Sin embargo, una investigación anecdótica preliminar de ambos códices nos permite afirmar que no son descriptivos, es decir, no son copia uno del otro, como en principio parecía, manifestando así la posibilidad de que en la corte de Felipe IV circularan varios códices y copias de traducciones de Comines. De modo que suponemos que el manuscrito 17.638 no es una copia realizada a partir del códice J6, porque existen lagunas importantes en ambos testimonios, las cuales se dan en lugares distintos de los manuscritos. Este estudio previo nos permite considerar además que es muy probable que los copistas de la Secretaría del Conde Duque no manejaran una cantidad ingente de códices, antes al contrario, pues después de haber llevado un estudio previo de las variantes existentes, es decir, después de haber realizado lo que en una edición crítica denominamos collatio codicum, podemos observar que en los dos manuscritos hay muy pocas variantes, unas 1.500 aproximadamente, Por ello sospechamos que la cantidad de manuscritos que suponemos que se manejaban no eran muchos. Es decir, la difracción ecdótica entre los dos manuscritos supervivientes de la Secretaría del Conde Duque es muy baja. Asimismo, en un principio nos planteamos la posibilidad de que el manuscrito J6 fuera el Codex Optimus, y después de un estudio de las variantes podemos afirmar dicha hipótesis, pues al hacer la colación con las ediciones francesas nos encontramos que en el 60% de los casos aproximadamente el texto francés lee la variante del manuscrito J6. El tomar como referencia una edición francesa se debe al hecho de que, como veremos más adelante, un primer estudio de las variantes nos permite suponer que el origen de estas traducciones es una edición francesa anterior y no italiana como en principio parecía. Otro de los aspectos de estos testimonios manuscritos que genera controversia es la fecha. Tal y como he comentado, el manuscrito escurialense J6 está fechado en enero de 1622, mientras que el manuscrito 17638 está fechado en julio de 1627. Esto puede parecer en un principio de gran utilidad para el estudio de estos códices, sin embargo, es motivo de debate, ya que puede tener significados distintos. A priori pensamos que podía tratarse de la data en la que los amanuenses terminaron de copiar los manuscritos, aunque no necesariamente. La fecha que aparece en los manuscritos puede no indicar en qué año se finalizó la traducción, sino en qué momento se concluyó la copia. En este sentido, 1622 y 1627 no son obligatoriamente fechas anotadas por el traductor, que es Filiberto de Saboya, sino que pueden ser fechas escritas por los copistas que copiaron la obra en la Secretaría del Conde Duque de Olivares. En esta línea, y teniendo en cuenta los entresijos de la historia, es muy probable que cuando Filiberto de Saboya realizó la traducción, anotó la fecha en la que la terminó, enero de 1622. No obstante, esto no indica que el manuscrito J6 sea el manuscrito que envió Filiberto a Madrid, sino que el testimonio conservado es presumiblemente una copia realizada por los amanuenses de la Secretaría del Conde Duque, quienes decidieron copiar también la fecha que ya aparecía en el manuscrito de origen. En otras palabras, los copistas de la Secretaría del Conde Duque copiaron sistemáticamente la traducción enviada por el virrey de Sicilia, anotando asimismo la fecha de ese manuscrito y no la data en la que terminaron de copiarlo. Al contrario de lo que ocurre con el manuscrito 17638, puesto que julio de 1627 es posterior a la muerte de Filiberto, quien murió el 3 de agosto de 1624. Por tanto, en este caso, la fecha fue probablemente anotada por los amanuenses y, en efecto, indica el momento en el que se finalizó la copia. Además, debemos tener presente que estos años no indican que los manuscritos ya estuvieran en manos de Felipe IV y del conde duque de Olivares, respectivamente. Porque si leemos con atención las palabras escritas por don Antonio Hurtado de Mendoza, que dice, se le dejó en su testamento y se le envió con su secretario suyo, podemos pensar que quizás el manuscrito J6 fue enviado a España después de la muerte de Filiberto de Saboya, por tanto, después de 1624. Así pues, podemos observar que se trata de un aspecto un tanto polémico del cual no tenemos aún suficiente información para exponer una afirmación rotunda, pero se apuntan provisionalmente al hecho de que la fecha del manuscrito escurialense correspondería a la traducción de Filiberto de Saboya y la del manuscrito de la Biblioteca Nacional a la fecha posterior de copia. El estudio de la problemática de estas traducciones debe completarse con una contextualización histórica y personal de quién fue el traductor, Emmanuel Filiberto de Saboya. Se trata de un personaje muy conocido de la época y miembro de la Casa de Saboya, emparentado con Felipe IV y virrey de Sicilia durante los años 20 del siglo XVII. Se educó junto a Giovanni Botero, por lo que crece su interés como traductor de Comines, en cuanto tal traducción, sin duda, está relacionada con la polémica sobre la razón de Estado que cruza todo el siglo XVII. La traducción de Filiberto se inscribe en el gran interés que durante las dos décadas iniciales de la centuria arroja el nombre de Comines en toda Europa y también en España. El hecho de que el traductor fuera un personaje de nacionalidad italiana nos indujo a pensar, a priori, que las traducciones que presentan dichos manuscritos procedían probablemente de una edición italiana anterior. No obstante, según las primeras investigaciones, a pesar de que de momento no podemos afirmarlo con rotundidad, sí que ciertos aspectos de varias ediciones italianas y francesas consultadas en distintas bibliotecas europeas nos permiten suponer que las traducciones castellanas de la obra de Philippe de Comines, manejadas en la corte de Felipe IV, proceden, posiblemente, de una edición francesa anterior. Esta hipótesis inicial se fundamenta principalmente en dos motivos. Por una parte, al realizar la colación de los índices de diferentes ediciones francesas, italianas y de los manuscritos castellanos, nos percatamos de la presencia y ausencia de uno de los capítulos. Es decir, en las ediciones italianas encontramos prácticamente la misma división capitular que en las ediciones francesas, tal y como puede observarse en estos cuadros, con una sola diferencia, la ausencia de un capítulo, lo cual no es arbitrario. Curiosamente y muy interesante, por cierto, el capítulo del cual prescinden todas las ediciones italianas trata sobre Fray Jerónimo Savonarola. Savonarola, como se recordará, fue un religioso dominico que se caracterizaba por su carácter intenso, fanático y carismático. Fue además un líder reformista de la Florencia de finales del siglo XV que finalmente murió en la hoguera en 1498. Debido a su singular aspecto personal, predicó contra el lujo, el lucro, la depravación de los poderosos y la corrupción de la Iglesia católica. De ahí que a finales del siglo XV las versiones italianas de Comines prescindan de un personaje que se consideraba incómodo. Además, sus ataques contra el Papa Alejandro VI le valieron primero la excomunión y la prisión y más tarde la condena a la hoguera por un tribunal de la Inquisición y la inclusión de su obra en el índice de libros prohibidos. Podríamos decir, pues, que nos encontramos ante un fraile intransigente con la corrupción. En el capítulo omitido en las ediciones italianas, se nos cuenta el momento histórico en el que Fray Jerónimo fue asesinado junto a otros dos dominicos. Por tanto, podemos observar que fue un personaje un tanto polémico, sobre todo en Italia, pues una parte de la sociedad lo consideraba un hereje. Esto nos induce a pensar que los traductores que tradujeron la obra del historiador francés al italiano omitieron voluntariamente esta parte de la historia, pues el protagonista era un personaje italiano no muy bien visto por sus compatriotas. En definitiva, el hecho de que este capítulo no aparezca en las ediciones italianas, pero sí en las francesas y en los testimonios castellanos, nos inclina a pensar que muy probablemente los testimonios castellanos sean traducciones hechas a partir de una edición francesa. Por otra parte, al iniciar la colación del texto entre las ediciones francesas, italianas y los testimonios castellanos, nos percatamos de dos aspectos muy interesantes y que sostienen la hipótesis que ya se ha planteado, que las traducciones castellanas proceden de una edición francesa. En primer lugar, pudimos observar cómo la distribución capitular de los primeros títulos tiene una cierta explicación lógica, pues coinciden en parte todas las versiones, lo cual puede observarse en este cuadro. Aquí podemos apreciar que, por una parte, las ediciones italianas y francesas coinciden en cuanto a la división de capítulos y en cuanto al contenido de estos. Y, por otra parte, vemos que, a pesar de que los testimonios castellanos tengan una división capitular totalmente distinta a la del resto, sí que coinciden de una forma lógica, fundamentalmente al principio de la obra, puesto que a partir del capítulo 8 de los manuscritos castellanos esto empieza a ser un poco más irregular. Además, otro aspecto relevante es que al inicio del capítulo 5 de las versiones castellanas coincide exactamente con el inicio del capítulo 3 de las ediciones francesas, pero no con el inicio de las ediciones italianas. Es decir, este capítulo se inicia con la frase siguiente, como he dicho arriba y con j'ai dit ici dessous, perdón por mi francés, que es un poco macarrónico, mientras que en las ediciones italianas, a pesar de tratar el mismo tema y de tener un contenido prácticamente idéntico al de las ediciones francesas, no aparece reproducida esta frase. Este pequeño detalle, junto con la omisión de uno de los capítulos en las ediciones italianas, nos hace plantearnos la hipótesis de que estos dos testimonios castellanos fueron copiados a partir de una edición francesa. Por último, y no por ello menos importante, vamos a ver muy sucintamente por qué se tradujo esta obra y por qué decidieron regalárselas al rey y a su privado. Con respecto al primer punto, debemos tener presente que en el siglo XVII, Philippe de Comines era un historiador célebre, conocido en todos los ambientes culturales y literarios existentes en ese momento histórico en el que se estaban fraguando numerosos cambios en distintos ámbitos de la cultura europea. En este ambiente social, cultural, político y literario, Comines se convirtió en un ejemplo literario y político comparable a los grandes autores de la antigüedad a partir del elogio que hace Justo Lipsio en sus libros de políticas, donde compara a Comines con Tácito, quien estaba muy de moda en ese momento. A partir de ahí, la obra del historiador francés se convierte en una lectura imprescindible entre los hombres cultos de la Europa del siglo XVI. En este sentido, es probable que Filiberto de Saboya, un aristócrata bien relacionado dentro de sus entornos sociales, literarios y culturales, supiera del gran éxito del historiador francés en el ámbito político y, por tanto, la decisión de traducir esta obra y no otra tuviera un claro interés político y social, hacer llegar a España y, sobre todo, a su monarca los ideales que tanta fama habían tenido en Europa y que estaban introduciéndose ya en España. Además, cabe destacar el hecho de que Filiberto viajó a Madrid tras la muerte del antiguo monarca en marzo de 1621, momento en el que probablemente se percatara del interés que Felipe IV tenía sobre Comines, puesto que, tal y como Filiberto de Saboya apunta al inicio de la traducción, escribió en francés y, aunque se le entiende vuestra majestad y que no necesita de esta traducción para aprovecharse de su lectura como dueño de estas provincias, habiendo en ratos ociosos reducidola a la lengua castellana. El virrey de Sicilia nos dice que, aunque sabe que el nuevo rey está capacitado para leer la obra de Comines en su idioma original, él decide hacer esta traducción a la lengua castellana. Es muy probable, pues, que Filiberto, ávida cuenta del interés de Felipe IV por la obra de Comines, quisiera ganarse su confianza regalándole esta traducción. De hecho, no es arbitrario que en diciembre de 1621 fuera nombrado virrey de Sicilia. Por tanto, y en segundo lugar, sin duda debemos descubrir en su comportamiento fines claramente cortesanos y de influencia política. Como es sabido, el joven príncipe Felipe sube al poder en 1621 después de la muerte de su padre Felipe III el 31 de marzo de ese mismo año. En ese momento, Filiberto visita Madrid. Quizá fue por entonces cuando surgió la idea de una traducción de Comines dedicada al nuevo rey. Sea como fuere, en diciembre del mismo año, Filiberto es nombrado virrey de Sicilia. Poco después, en enero de 1622, ya tenemos fechado el Códice Escurialense. Así pues, y aunque varios entresijos se nos escapan en estos momentos de la investigación, estamos ante una maniobra cortesana del recientemente nombrado virrey de Sicilia para hacerse con el beneplácito del joven y nuevo rey. Si nos fijamos en la fecha del manuscrito escurialense, enero de 1622, y tal y como he comentado, suponemos que dicha fecha fue anotada por Filiberto en el momento en el que terminó la traducción, podemos considerar que debió iniciarla entre 1618 y 1619, años en los que Felipe III aún estaba en el poder, pero ya empezaba a advertirse su cercana muerte. Esto nos instiga a pensar que Filiberto, habida cuenta de la inminente muerte del monarca, empezó ya a preparar la traducción con una finalidad clara: ganarse el apoyo del nuevo rey para obtener un cargo importante en la corte. En conclusión, Philippe de Comines fue un historiador francés encumbrado por el humanismo de finales del siglo XVI y ello explica su gran influencia a lo largo de la centuria siguiente. El estudio de sus traducciones nos abre el camino para entender las inquietudes intelectuales de una corte y de un espacio cultural donde en poco tiempo van a florecer plumas como las de Baltasar Gracián, asiduo lector y admirador del gran historiador francés. Gracias.
Moltes gràcies, Mariona. I em sembla...
Em quedo.
Que sí, que canvi per tant, Gil. Si es queda ell i els altres dos comunicants si poden venir. És una llàstima, Rogiro Tostes, desconeixem per què, però no ha pogut acabar assistint-hi. Imagino que molta gent potser hauria interessat la comunicació que sí. Pugui presentar, però en tot cas, bé, us deixo un lloc i us torno a posar el nom.
Sí.
I bé, ara, com podeu imaginar, torn de qüestions, comentaris, preguntes pels comunicants. I aprofitant que hi ha hagut una intervenció menys, doncs ben bé 10 minuts, un quart d'hora... Vosaltres direu si no, no...
Hem deixat amb la boca oberta.
Si no, preguntaré jo, però em volia esperar abans. Endavant, endavant.
Para Mar, me ha interesado mucho la exposición y quería saber por qué de la consueta de las múltiples festividades.
Sí.
Bueno, será por una cuestión evidente de que es patrono de la ciudad. ¿Por qué has elegido solamente la festividad relacionada con San Narciso?
¿Hoy o en general?
¿En la exposición o es que
no,
va a comparar distintos apartados de la consulta?
En mi tesis es uno de los apartados. Ah. Está Corpus, Adviento, Navidad. Lo que pasa que hoy... Me parecía que si hacía algo muy global, quedaba como muy desdibujado. Entonces, en principio, de hecho cuando envié el abstract, una de las ideas era hablar de Corpus y era hablar de San Narcís. Pero me pareció, al final, cuando empiezas a organizarte y a estructurarte, que un cuarto de hora es muy poco tiempo. Y que para que se hicieseis una idea... De cómo especifica cómo es la fiesta, me parecía que era más, bueno, era mejor enfocar el objetivo y sobre solo una fiesta, y por lo que dices tú, muy bien, porque San Narcís es un patrón, es el patrón de la ciudad, y porque justamente yo tenía esta misa de San Narcís y podía como ilustrar mejor la exposición. Pero la tesis está el Adviento, está Corpus, está Navidad.
¿Y festividades sí que aparece música y descripción de cómo se
igual hace? Que en San Narcís, ah. Igual que San Narcís. Y dentro de lo que es la tesis, esto solo es una parte. Luego hay entradas reales, hay bautizos, hay defunciones, hay teatro, es solo una parte pequeña. Entonces era como elegir de qué hablo, ¿no? Uh-huh.
Cap altra qüestió, si no em faré una jo mateix a l'Albert, que, a veure, no, que ja, si no m'entens malament, això, que és espanyol, d'extracció ciutadana, ciutadans de Mallorca, mercaders, juristes,
Més o menys.
Sí.
No, llavors, no sé, suposo que potser un dels projectes de la tesi intentar fer una prosopografia del capítol de la Seu de Mallorca o més aviat estudiar la conjuntura del sisme d'Occident. Jo dic, el primer tema trobaria que seria molt interessant, però desconec.
No, la meva tesi doctoral, la meva idea inicial era fer un estudi del poder a partir del capítol catedralici de Mallorca. Al final resulta que cercant va sortir un personatge molt, molt interessant, un que no havia d'entrar en Cerdà, que era un mallorquí que va arribar va ser bisbe de Lleida, va ser cardenal. És un personatge que va tocar les altres esferes eclesiàstiques i que no està pràcticament estudiat, i de moment he centrat l'atenció en aquest personatge. I la qüestió del capítol catedralici doncs ha quedat una mica aparcada. Però s'estudi, de fet, s'estudi prosopogràfic dels canonges, hi ha un projecte dins el capítol mateix, dins el capítol de Mallorca, que és per de fer una, com una enciclopèdia de canonges de tot del segle XIII fins avui mateix.
No, pot ser molt interessant.
I sobre els espanyols també sé que hi ha un llibre centrat en la família espanyol, ja que tirant cap a final del segle XV, principi del XVI. Tant un poc estudiar.
Si hi ha algun filòleg, jo et preguntaria sobre coses d'òptica i tot això, però no tinc idea. No, no sé, si no us sembla, ho deixem aquí i serà qüestió d'avançar cap a la següent sessió. Moltes gràcies i això, guanyat 5 minuts. Sí.